Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
De les imatges que ens porta sempre la Setmana Santa hi ha certa recurrència. Els restaurants plens, el formigueig que comença a veure's per les platges, la bona temperatura que comença a treure el cap, i algunes imatges o sons, en el nostre cas, que són més litúrgiques que una altra cosa. Per exemple, el berenar literari de la llibreria El Cucut o la dansa de la mort de Verges. Són, com deia, imatges pròpies d'aquest període que enguany ha estat diferent als altres. La promptitud de les vacances a principis d'abril, el clima i la quantitat de neu, que estan entre els factors que expliquen que el formigueig d'enguany fos una mica més discret. Els polítics catalans empresonats o a l'exili van entristir una mica més el berenar del Cucut o la processó de Verges, que va veure com li sortia un competidor que, en comptes d'esquelets, va veure desfilar per Jafre un grup de persones que portaven una pancarta que reclamava llibertat d'expressió i en suport al veí del poble, Albert Boadella. Però centrem-nos en el personatge anomenat president de Tabàrnia. Albert Boadella, que reclamava llibertat d'expressió, va comparèixer a tots els mitjans de comunicació del regne fent un discurs com a president, càrrec pel qual ningú, per cert, l'ha votat.
No soc aquí perquè els usurpadors de sentiments, de diners, d'institucions, de clubs i de banderes han fet aquest territori irrespirable pels amants de la llibertat i el bon humor.
Albert Boadella, president de Tabàrnia, que fa unes setmanes, el tabernícola en qüestió, viatjava a Bèlgica per fer una ridícula performance davant la casa de Carles Puigdemont.
Carlitos, estamos aquí preparados ya para la conferencia al más bajo nivel. No te escondas.
A Puigdemont li va retreure que s'hagués fugat i que hagués deixat els seus a Catalunya. També li va etzibar que per culpa de la seva gent, Catalunya ens barallàvem i acusava el president d'enriquir-se el temps que arruïnava el país, i tot plegat ho feia el dia en què Puigdemont era a Dinamarca. No fos cas que el president tingués la possibilitat de sortir, donar la cara i fotre-li el pla en l'aire. Això sí, en Boadella no es va estar de dir-li covard per no voler sortir.
Contaremos que las navidades la gente de nuestro país no las puede pasar juntos por tu culpa. Te contaremos que nos has dejado pelado, sin un duro.
Centrem-nos ara en algunes de les glorioses fites que va assolir el president de Tabàrnia i que li permeten parlar amb certa, i entre cometes, autoritat moral. Boadella, que acusa Puigdemont de dividir la societat, va ser un dels impulsors de Ciutadans de Catalunya, l'embrió de l'actual Ciudadanos, i que va néixer atacant el sistema polític, cultural i lingüístic català, essent el partit que més ha treballat per dinamitar el model d'escola catalana, que si una cosa ha fet ha estat cohesionar el país. En el terreny artístic, Boadella també va ser detingut l'any i empresonat l'any 1977 per l'espectacle La Torna. Tanmateix, va protagonitzar una gloriosa fugida cap a França, deixant els seus companys aquí i provocant, segons els afectats, que perdessin la llibertat condicional. Fugida que va fer d'amagat, disfressat d'infermera, per cert. Boadella, que acusa de dividir i arruïnar, va registrar l'obra La Torna al seu nom, deixant a l'estacada la resta de grup que encara fa uns anys litigava per recuperar l'autoria de La Torna i, per tant, els ingressos que va generar. I tot plegat passava mentre l'aleshores presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, el nomenava director dels teatres del Canal amb un sou anual de 90.000 euros. Aquest senyor, a sou del PP durant molt de temps, és el que denuncia que a Jafre se l'ha perseguit i assenyalat i reivindica la llibertat d'expressió. Aquest senyor és Albert Boadella, nascut a Barcelona i amb segona residència a l'Empordà vivint a Madrid. Com això es repeteixi cada any, la dansa de la mort tindrà un seriós competidor, però en comptes de cares d'esquelet, serà feta per cares de ciment. Són les 8 del matí i 4 minuts. Benvinguts al Supermatí.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que tornem a escoltar-li la veu per repassar la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Doncs comença la jornada amb força nuvolositat, que serà present especialment durant el matí. No esperem precipitacions i les temperatures arribaran fins als 22 graus de màxima i els 9 de mínima. Els propers dies, dimecres i dijous, seran dies força assolellats.
Ara mateix tenim 10 graus positius fora el termòmetre del nostre estudi, 10 graus positius que marquen l'inici d'aquest programa. 8 i 5, Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia. Yeah.
Toni Sellas, bon dia.
Bon dia.
Anem als titulars de la jornada.
Denuncien una agressió sexual al voltant d'una discoteca de l'Estartit. La víctima, de 32 anys i de nacionalitat francesa, hauria sigut assetjada per dos agressors la matinada de dissabte.
Suspenen la recerca activa del passatger que va caure d'un ferri a Palamós fa 6 dies. Salvament Marítim ha activat la fase 2, en què es demana als navegants que alertin immediatament si localitzen el cos.
Mobilització de Salvem la Pineda d'en Gori. La plataforma s'ha manifestat aquest cap de setmana a Palamós amb el lema «La Pineda és de tots». Rebutgen la construcció de prop de mig centenar de pisos en aquest espai.
Últim pas per enllestir la urbanització de Sa Punta de Begur. El darrer ple municipal ha aprovat les contribucions especials per enllestir la urbanització Sa Punta i fer el carrer Santiago Rossinyol de Sarriera.
Sant Feliu de Guíxols posposa la decisió de batejar un espai amb el nom de l'1 d'octubre. El ple municipal ha decidit finalment que l'última paraula la tingui la comissió del nomenclàtor de l'Ajuntament.
Imprevist judicial en el projecte d'urbanització de Mont d'Aro. El jutjat dona parcialment la raó a una societat propietària que va recórrer i admet que no es pot incloure una zona verda dins de la reparcel·lació.
L'oposició de Sant Feliu de Guíxols pressiona per salvar els homes del passeig Rius i Calvet. Guíxols des del carrer ha engegat una campanya digital que ha recollit més de mig miler de signatures contra la tala dels arbres.
I avui entrevistarem la Zeta Figa, que és portaveu de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, que s'ha manifestat aquest cap de setmana pels carrers de Palamós. Serà al llarg d'aquest supermatí que ara comença. I comencem per fer-ho. Saludem en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual que s'hauria produït aquest dissabte a l'Estartit. Els fets haurien tingut lloc mentre se celebrava una festa amb música electrònica en una discoteca de la carretera de Torroell a l'Estartit. La festa va acabar a les 5 de la matinada.
Sí, Miquel, la dona de 32 anys i de nacionalitat francesa participava en la celebració quan va sortir de la discoteca perquè assegurava sentir-se malament, segons ha explicat el seu entorn a Ràdio Capital. Llavors és quan denuncien que va ser assetjada per dos agressors. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Trueta de Girona, on es va activar el protocol per a aquestes situacions. La denúncia es va interposar al matí de dissabte a una comissaria de Mossos de Girona. Aquest cap de setmana els Mossos han estat treballant sobre el terreny per esclarir els fets i intentar identificar els sospitosos. En els darrers anys s'han disparat les denúncies per abusos i agressions sexuals. Segons les dades dels Mossos, el 2016 es van presentar gairebé 1.100 denúncies per abusos sexuals.
Gràcies, David. Són les 8 i 8 minuts. Salvament Marítim ha suspès després de 6 dies la recerca activa d'un passatger que es va precipitar d'un creuer a prop del port de Palamós.
Supermatí a Ràdio Capital.
Ara s'emeten avisos als navegants, tant pesquers com recreatius, perquè alertin immediatament si localitzen el cos.
Sí, ho han explicat a Ràdio Capital fons de salvament marítim del govern espanyol, que és qui coordina la recerca. També hi ha participat una unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, els bombers i la Guàrdia Civil. La recerca va començar el dimarts passat, de Setmana Santa, quan el passatger es va precipitar d'un creuer i va caure al mar quan el vaixell es trobava a prop de Palamós. El ferri Cruis Roma, de la companyia Grimaldi Lines, venia des de Civitavecchia, a Itàlia, amb destí cap a Barcelona.
Són les 8 del matí i gairebé 9 minuts. Últim pas per enllestir la urbanització de Sa Punta a Begur. El darrer ple municipal ha aprovat les contribucions especials per enllestir la urbanització Sa Punta i fer que el carrer Santiago Rossinyol de Sarriera, Toni.
El pressupost de Sa Punta puja a 464.000 euros, mentre que el del carrer Santiago Rossinyol supera per poc els 34.000. En ambdós casos, l'Ajuntament assumeix el 10% del cost global. La imposició i ordenació de les contribucions de Sa Punta cobriran les obres de l'enllumenat de la urbanització. El projecte es va aturar arran de la crisi econòmica i ara es reactiva a petició dels mateixos veïns. S'ha dividit per fases per facilitar les petites empreses a poder-hi optar. L'actuació afecta un total de 360 propietaris. Pel que fa al carrer Santiago Rossinyol, es van desestimar les reclamacions presentades per una desena de veïns sobre un total de 69 contribuents. En aquest punt, l'oposició es va abstenir.
8 i 10, de seguida tornem.
Ah, la primavera. Arriba el bon temps, comença a fer calor, l'Empordà floreix, les al·lèrgies... I la primera Capital Ciutat Popular 2018. Una benvinguda a la primavera, una festa radiofònica, una bacanal gastronòmica. Capital Sotada 2018. Un dia per compartir plegats que arriba el bon temps i per veure'ns les cares entre els que fem la ràdio de l'Empordà i els que l'escolteu. El diumenge 15 d'abril, al jardí del restaurant Can Mac de Sant Feliu de Boada, hi haurà amanides, pa amb tomata, calçots, pollastre, xai, botifarra, vins del celler Roig Perals, recuit, crema catalana... Tot plegat per només 30 euros. Reserva la teva Capital Sotada 2018 a radiocapital.cat/calçotada i vine a passar-t'ho bé mentre fem el millor que sabem fer. Menjar. radiocapital.cat/calçotada. Afanya't, que les places són limitades i nosaltres, sense tu, no som ningú. Però fa de mal dir.
Les 8 del matí i 11 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
Imprevist judicial en el projecte d'urbanització del Mont d'Aro. La justícia ha donat parcialment la raó a una societat propietària que hi va presentar un recurs en contra. En concret, el jutjat contenciós administratiu de Girona admet que no es pot incloure una zona verda dins de la reparcel·lació econòmica de la urbanització. Per això, segons l'Ajuntament, s'haurà de tirar endavant la zona verda per la via de l'expropiació, Dani.
Això suposaria que l'Ajuntament hauria de pagar un 10% del projecte de la zona verda valorat en 190.000 euros perquè es faria a través de contribucions especials. Els veïns pagarien la resta. L'alcalde Joan Giraut assegura que això no afecta les obres d'urbanització. Ho ha assegurat arran d'una pregunta al ple del regidor d'Iniciativa, Pedro Torres.
En quant al sistema d'incloure la reparcel·lació econòmica a les zones verdes, entén que hi ha un defecte de forma que no correspon i en funció d'això hi ha la sentència que vostè ha anomenat.
El projecte d'urbanització de Mont d'Aro afecta més de 200 finques i preveu la renovació de tots els serveis i la creació del clavegueram. Inclou la recollida de les aigües de pluja, el soterrament i renovació dels serveis de telefonia i enllumenat i, a més, l'asfaltatge de les calçades i voreres, que en alguns punts es troben bastant deteriorades.
I Sant Feliu de Guíxols no tindrà de moment un espai que porti el nom de l'1 d'octubre. Gerard Tascatx, bon dia.
Bon dia, Miquel.
La decisió la prendrà la comissió del nomenclàtor de l'Ajuntament. Ho ha decidit en ple municipal després d'una moció del Partit Demòcrata, Gerard.
La demanda del Partit Demòcrata era afegir el nom de la data a espais com Ronda de Ponent 1 d'octubre, Parc de les Dunes 1 d'octubre o la Ronda Nord 1 d'octubre. L'objectiu era retre un homenatge a les persones que van fer possible la votació de l'1 d'octubre, com explicava a Ràdio Capital la líder demòcrata Dolors Ligero.
Aquesta proposta té com a objectiu que quedi en la memòria col·lectiva de Sant Feliu aquest fet, no? Els fets que van ocorrir aquest dia, que ens semblen prou importants per la transcendència, pel que va significar, perquè va demostrar el coratge d'un poble i Sant Feliu doncs, no va ser menys.
L'equip de govern s'hi ha oposat, encara que amb arguments diferents entre ells. El grup socialista ha criticat que no es faci amb prou perspectiva històrica. Josep Melcio Muñoz n'és el portaveu.
Tothom, des del seu sentiment particular, pot considerar que és una data històrica. També pot ser una data històrica per a altres, i és legítim que així ho considerem, tot allò que va passar un 6 o un 7 de setembre seria una data històrica. O per als altres és una data històrica l'1 d'octubre de 1936. Sort que han matitzat i han posat 2017, perquè clar, és que si no la confusió seria ja doncs, realment esperpèntica.
Esquerra està d'acord en anomenar un espai públic amb la data del referèndum, però no creu que s'hagi de decidir en un plenari municipal. Ho ha explicat el regidor Albert Polo.
A l'hora de posar el nom 1 d'octubre en un espai de la ciutat, ens trobarem en la seva defensa, defensant que les experiències viscudes per gran part de nosaltres aquí i arreu, l'1 d'octubre de l'any 2017 sigui recordat dignament en un espai emblemàtic pels fets que vam viure i pel que va significar a la ciutat.
El portaveu de Tots per Sant Feliu, Josep Savalls, ha proposat que l'homenatge tingui lloc a la plaça del Mercat, el lloc on es van centralitzar les mobilitzacions pel referèndum.
Per què en la seva moció no feien constar la plaça del Mercat? Això és una proposta real de l'1 d'octubre. On la ciutat va viure l'1 d'octubre, a qualsevol persona que preguntem on es va viure l'1 d'octubre o el 3 d'octubre, els dies anteriors o posteriors, on es fan totes les concentracions, on és? A la Ronda de Llevant? A la part de les Dunes? No. és a la plaça del Mercat.
El PDeCAT només ha comptat amb el vot a favor de Més. Guíxols des del carrer ha votat en contra, tot i estar d'acord en denunciar la deriva autoritària del govern espanyol. El grup dels comuns creu que el tema s'ha de debatre a la comissió del nomenclàtor, que també hauria de pronunciar-se sobre la Rambla Antoni Vidal i la plaça Llibertat. Finalment, el grup de la CUP s'ha abstingut perquè creu que el millor homenatge no és fer simbolisme, sinó aplicar els resultats.
Aplicar els resultats, deia la CUP. Un quart de 9 del matí, no marxem de Sant Feliu de Guíxols. Perquè els grups de l'oposició a Sant Feliu han criticat la tala dels oms del passeig Rius i Calvet. De fet, el grup Guíxols des del carrer ha engegat una campanya digital que ja ha recollit més de 500 signatures.
La reforma de Rius i Calvet contemplava trasplantar els arbres del passeig, però l'Ajuntament ho ha descartat. El motiu és l'alt risc que suposaria per al mur de contenció. Aquest problema ha portat al ple a descatalogar l'arbrat protegit amb els vots del govern. Les arrels ja havien malmès la vorera, però els operaris han constatat que s'estenen pel subsol de forma complexa. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
Hi ha aquest primer risc d'esllavissament, bàsicament perquè de l'arbre fins al mur hi ha 1,5 metres escàs i el forat que s'hauria de fer per fer aquest trasplantament seria d'unes dimensions, com a mínim, d'aquest diàmetre. I, en segon terme, també com reflexa l'informe de l'empresa de Seguretat i Salut, hi ha un risc greu pels operaris que haguessin de portar a terme aquest trasplantament perquè requereix de treballs manuals.
Davant d'aquesta situació, descarta el trasplantament i s'optarà per una tala convencional. Aquesta decisió ha irritat els grups de l'oposició, sobretot Guíxols des del carrer. Aquest partit polític està desenvolupant una campanya pública per pressionar el govern. El mateix partit ha criticat que l'Ajuntament hagi canviat d'idea. De fet, el portaveu de Guíxols des del carrer, Jordi Lloberes, afirma que cal trobar una solució encara que impliqui més diners.
A nosaltres ens costa de creure que en ple segle XXI, amb les tècniques que hi ha, amb els mitjans que tenim, amb el coneixement que en general tenim com a societat, la solució final sigui sacrificar aquests arbres. De debò, pensem que hi ha d'haver una altra solució. Segurament que no és la més ràpida ni la més barata, segurament. Però estem convençuts que hi ha de ser, lògicament, aquesta altra possible solució. Això sí, requereix de tota la voluntat política que en aquests moments aquest govern no té per salvar els arbres.
En canvi, des del PDeCAT proposen mantenir els oms al passeig, aprofitant l'ombra dels arbres per a la graderia que s'ha de construir. Dolors Ligero, líder del PDeCAT.
Els arbres, evidentment, el projecte s'haurà d'adequar, evidentment. Però si els arbres no es poden moure, per què els hem de matar? Per què no adaptar el projecte perquè es puguin quedar? Miri, si més no, vostès estan construint allà una grada de formigó que en ple estiu, allà la calor serà important. Aquests oms donarien una ombra que poder mitigaria aquesta calor i es podria passejar per allà.
D'altra banda, des de Més asseguren que caldria haver començat les obres abans. Ho ha explicat el regidor Pere Albó.
Ja els projectes previs, tots els projectes advertien que bé, que aquests arbres, ja veurem. Fins al punt de que el projecte inicial, el projecte que vam aprovar aquí, els recomanava a vostès que, a veure, si s'han de trasplantar els arbres, s'ha de fer abans de l'1 de març, i si no, després s'ha d'esperar a que passi l'estiu.
Amb tots els problemes sorgits de les obres, s'ha donat a la Junta de Govern Local autorització per modificar el projecte. L'objectiu que hi ha és accelerar la presa de decisions amb futurs inconvenients.
Crònica extensa, la que ens deixa el ple de Sant Feliu de Guíxols. Bé, de fet, cròniques extenses les que ens deixen sempre els plens municipals. Les 8 i 19 minuts del matí, no deixem Sant Feliu de Guíxols. Perquè els actes vandàlics es podran saldar amb serveis a la comunitat. Això és Sant Feliu. El ple municipal ha aprovat el seu reglament de serveis en benefici de la comunitat, de manera que l'incívic podrà treballar en una entitat social i evitar pagar una multa, Gerard.
El reglament desenvolupa l'ordenança de convivència ciutadana, específicament en els punts sobre actituds vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà. Aquesta informació la va avançar Ràdio de Sant Feliu. Aquesta nova mesura està pensada sobretot pels menors d'edat per conscienciar-los de la responsabilitat dels seus actes. Els joves entre 14 i 16 anys podran realitzar tasques d'institut. Ho ha explicat Carles Motes al ple municipal.
Ens agradaria que aquesta normativa fos aplicable per tal de conscienciar la responsabilitat dels que en aquest cas són menors d'edat o en aquest cas que no treballen, doncs que puguin veure que els seus actes són assumeixen la responsabilitat que no l'assumeixen només els seus pares. En aquests punts hi ha franges dels 14 als 16 anys que es contemplen en aquesta ordenança, que poden fer treballs, en aquest cas, en els seus instituts.
Ara el reglament està en exposició pública durant un mes.
Gràcies, Gerard. Extensa crònica, com dèiem, del ple municipal. 8 i 20 minuts. Fem una petita aturada en el nostre camí i tornem de seguida.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Amb en Miquel 40 i també amb la Paula Boira. Ens explica la propera crònica que analitzen part d'una riera per evitar inundacions en una urbanització de Santa Cristina d'Aro. Es tracta del tram final de la riera de Pedralta, que passa pel vell mig de finques amb habitatges de la urbanització Golf Costa Brava. L'impulsor del projecte ha estat l'Ajuntament del municipi, el qual ja està pendent de la licitació de les obres, després de molts anys tramitant-se la proposta, Paula.
El projecte té un pressupost inicial de gairebé 500.000 euros i un termini d'execució de 8 mesos. Per executar les obres, el govern local ha aconseguit una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat. Ha estat un procés lent, ha afirmat l'alcalde de Santa Cristina, Xavier Sala, però que aconseguirà protegir la zona urbana davant possibles futures inundacions. El projecte per la canalització del tram final de la Riera Pedralta es va iniciar l'any 2011 amb una proposta redactada per GESA-SL. No va ser fins 4 anys més tard que es va aprovar definitivament. La canalització afecta el darrer tram de la Riera, des del carrer Claud Bruns fins a trobar-se amb la Riera del Vilà. L'obra comportarà ocupar temporalment finques privades, però un cop feta l'obra es restaurarà, mantenint les parcel·les privades la seva superfície inicial, a excepció d'una petita ocupació en una d'elles.
I del 6 d'abril al 13 de maig tindrà lloc a Pals la 25a edició de Pals i la cuina de l'arròs, la popular campanya que té com a objectiu projectar el món de l'arròs, Dani.
Enguany participaran en el projecte una setzena de restaurants locals. Tots els establiments oferiran als comensals un menú basat en l'arròs de Pals com a plat principal que cada cuiner prepararà d'acord amb el seu estil. Els menús, a més, aniran acompanyats de vins de les caves Castell de Peralada.
Ja tenim ganes que comenci, que som arrossers nosaltres, eh?
Sí, i tant.
El consistori continuarà enguany amb la mostra divulgativa de l'arròs de Pals, que va ser novetat de l'any passat. El cap de setmana del 9 i 10 de juny, la vila acollirà una mostra de degustacions, tallers, exposicions i diverses propostes vinculades amb aquest món de l'arròs.
Aquell mateix cap de setmana, a més, tindrà lloc també la 5a edició del Planta de Pals, que oferirà diferents activitats de caire tradicional i festiu. La campanya es complementarà amb un seguit d'accions enfocades a la difusió del món de l'arròs, entre les quals destaquen l'11è torneig de golf i la cuina de l'arròs. La cuina literària de Sant Jordi, la ruta literària de Sant Jordi, el curs de cuina de l'arròs, passejades pels arrossars i la ruta de l'arròs amb el xiulet de Pals. També hi haurà visites guiades pel nucli antic de Pals i la Torre de les hores obrirà el públic a partir del 8 d'abril.
Gràcies, Dani.
Vinga, tu.
8 del matí i 24 minuts. Estem a l'espera de poder parlar amb la portaveu de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori. De moment ens està costant contactar-hi, us hem dit al principi del programa que hi parlaríem, doncs això, estem a l'espera de poder-hi parlar. Mentre això no arribi, de moment anem als esports. Perquè avui, i després de l'aturada de la Setmana Santa, recordarem les últimes notícies sobre els esports al Baix Empordà. Per tant, és impossible no parlar del Mediterranean International Cup, o com tothom el coneix, el MIC d'enguany, el torneig de futbol i de bàsquet base que reuneix a molts dels millors equips del món per disputar aquest torneig on juguen futures promeses d'aquests dos esports majoritaris. L'Alba Cabrera ens n'explica les novetats d'aquest any.
L'edició d'enguany del MIC han estat 5 dies de futbol i de bàsquet del 29 de març al 31 d'abril amb un rècord de participació de més de 7.000 participants de 372 equips diferents i 37 nacionalitats diverses. Pel que fa al MIC Futbol 2018, en l'edició d'enguany, Palamós ha recuperat poder disputar les finals al seu camp després que l'any passat se celebressin a Girona. Un fet que torna al protagonisme que la localitat palamosina tenia en aquest torneig de futbol, única seu on es disputava el torneig sencer fa uns anys i que va perdre enfront de la capital de la demarcació per falta d'espai suficient per acollir tants equips a l'edició d'enguany al camp del Palamós. Un torneig de futbol que també aquest any ha comptat amb la presència d'uns 200.000 espectadors que han disputat alguns partits també a Sant Feliu de Guíxols i que el Llagostera ha estat el guanyador de la màxima categoria, la juvenil. Altres equips catalans com el Girona i l'Espanyol també han guanyat en una i en dues categories respectivament de les 6 que es disputen. Per tant, el camp del Palamós ha pogut acollir les finals veient guanyar els equips catalans. Però quan el MIC Bàsquet, en aquesta 18a edició del Campionat de Futures Promeses a la Costa Brava, Palamós no ha pogut tornar a ser la seu del torneig de Cistella perquè el pavelló Fontjau de Girona no pot assumir un esdeveniment esportiu que cada cop mou a més gent. Tot i això, l'acollida d'aquesta competició de futbol i bàsquet base, any rere any, millora la seva participació.
Doncs a veure si l'any vinent encara es torna a superar aquest rècord de participació de 372 equips d'arreu del món al MIC. Deixem ara el bàsquet i el futbol per parlar d'handbol. El jugador palafrugellenc Albert Roques va anunciar públicament el passat 29 de març al seu compte de Twitter que es retirava de l'handbol professional. La retirada de Roques amb 35 anys i després de dues operacions aquesta temporada per una forta lesió ha commocionat l'entorn de l'handbol català i estatal on ha competit durant 16 temporades a la Lliga Asobal. Primer el Granollers, passant pel Valladolid, pel Barça i pel seu últim equip, la Rioja Ciutat de Logroño. Avui el Comitè Olímpic Espanyol li farà un homenatge per la seva trajectòria, però volem conèixer una mica més el palmarès d'aquest jugador, Alba.
Format per les bases del club handbol Garbí de Palafrugell, l'Albert Roques ha estat campió d'Europa amb el Barça, en el qual va romandre de 2017 a 2013, posant rumb a Dinamarca per tornar de seguida a l'àmbit asobal a l'equip de la Rioja. Amb els hispanos, Roques s'ha penjat l'or en els dos títols mundials a Tunísia 2005 i a Espanya 2013, a més d'un bronze olímpic a Pequín 2018. També va pujar al podi amb el bronze del Mundial de Suècia 2011 i dues vegades en europeus amb la plata de Suïssa 2006 i el bronze de Dinamarca 2014.
Gràcies, Alba. Esperem que avui el Comitè Espanyol el condecori degudament. I per acabar amb la secció esportiva d'avui, parlem de l'entrebancada de Palafrugell, una cursa d'obstacles oberta a tothom que organitza el Club Atlètic Palafrugell i que ha tingut lloc aquest diumenge passat amb 650 participants en el marc de les activitats de les Setmanes Joves a Palafrugell que duren fins la Diada de Sant Jordi. Acaba aquí el bloc dedicat a la informació esportiva. 2 minuts i seran 8:45 del matí. I obrim el temps per l'actualitat general. Actualitat general que repassem, com sempre, en forma de titulars amb l'Alba Elegide. Alba, bon dia.
Bon dia.
La Fiscalia actuarà amb contundència contra els CDRs, a qui atribueix possibles delictes de rebel·lió i malversació. Considera que persegueixen la subversió de l'ordre constitucional emprant i enaltint amb violència a persones judicialment investigades.
Les activitats dels comitès de defensa de la República, segons la Fiscalia, van més enllà dels delictes individuals i afirmen que pretenen la subversió de l'ordre constitucional emparant i enaltint amb violència a persones judicialment investigades pels delictes més greus que es poden donar en un estat social i democràtic de dret, com és la rebel·lió.
Per part del PP, Javier Maroto veu els CDRs com grupuscles de semiviolència que recorden la Kale Borroka. Diu que els responsables d'aturar les accions als peatges són els quadres intermedis dels Mossos no afectats pel 155.
En una entrevista a Radio Nacional Espanya, el dirigent popular ha afirmat que les accions dels CDR són l'herència que deixa el procés i que li recorden el pitjor que ha passat al País Basc.
Déu-n'hi-do. I Pedro Sánchez demana a les autoritats que garanteixin la seguretat necessària davant dels actes vandàlics dels CDRs. El secretari general del PSOE subratlla el compromís del conjunt del socialisme espanyol amb el PSC perquè estan a primera línia en unes circumstàncies molt complexes.
Nos preocupa y mucho, lógicamente, la violencia en Cataluña. Esa violencia, además,
no solamente la están sufriendo muchísimos ciudadanos o en forma de cortes de carretera y demás, sino que hasta incluso lo están padeciendo compañeros y compañeras del Partido de los Socialistas Catalanes, y desde luego ante los actos vandálicos que han sufrido muchos de ellos y muchas sedes en Cataluña durante estos días, nosotros no solamente podemos más que solidarizarnos y exigir la seguridad necesaria, en este caso, a las autoridades públiques.
Preguntat per la proposta de Miquel Iceta sobre un govern de concentració per superar la política de blocs, tot i no veure-la viable, Sánchez ha evitat desautoritzar-lo i ha mostrat el seu suport per part del socialisme espanyol.
Sabeu allò que dèiem de la manifestació, allò ho dèiem al principi, a la portada del programa, d'aquella manifestació que competiria amb la dansa de la mort a Verges i que en comptes de cares d'esquelet seria feta amb cares de ciment armat? Doncs tot aquest bloc informatiu que us acabem d'explicar podria formar-ne part perfectament. 8:45 del matí, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig recorren el processament del Suprem en considerar que no hi ha rebel·lió ni malversació. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas denuncia diverses vulneracions de garanties processals.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Ara sí, estem en disposició d'oferir-vos aquesta crònica que parla sobre aquest advocat de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig, que denunciava diverses vulneracions de garanties.
Així ho ha anunciat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, a través del seu compte de Twitter. En la piulada, l'advocat comenta que en el recurs s'explica per què no hi ha rebel·lió ni malversació de fons públics i denuncien diverses vulneracions de garanties processals.
Ara sí, 8:15 de nou.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge es trarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Josep Lluís, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Bé. Què tal? Com ha anat la Setmana Santa?
Bueno, bé. La Setmana Santa ha anat bé, el retorn de la Setmana Santa potser no tant. Vull dir, ens hem quedat amb més ganes, la veritat.
Això és el que sentiu, síndrome postvacacional, no?
Ja, tio, però la Setmana Santa podria ser el més sant, no?
I que durés... Però saps què passa? Que si ens féssim el més sant, després voldríem el trimestre sant, i d'aquí i del trimestre a l'any sant ni un pas, a l'any sabàtic, no?
Home, el de l'any sant també mola.
Però home, siguem positius, perquè aquesta setmana és més curta. Ja el divendres tenim a tocar, és un dimarso. Veus?
Molt bé, home, en Josep Lluís Vidal, com sempre, torna carregat de notícies relacionades amb l'actualitat digital, i aquesta setmana farem un monotemàtic de Facebook i de tot aquest lío que han tingut amb les dades, Josep Lluís?
Sí. A més, de fet, avui podríem dir que tenim una mega notícia, no?, per entendre's així, o una... o un tema del que se'n poden treure moltes peces diferents, saps? Allò que es fa en periodisme, que els periodistes ens agrada tant una mica, que és d'una sola entrevista en treus 4 o 5 temes i dius, aquí tinc material per setmanes, una mica optimitzant feina. Doncs, sí, parlem d'aquest tema, del tema de, si em permets l'expressió, del follon.
Sí, de tot el merder que s'ha liat. Posem una mica de context.
Sí. A veure, Facebook ha estat sempre és notícia, d'acord? Però aquestes últimes setmanes encara ho ha estat més per una cosa que, bé, més o menys tothom sospitava, però de la qual encara no se tenien dades objectives o no n'hi havia una sèrie de proves gaire contundents, no? Uh-huh. El cas és que unes notícies de The Guardian, un periodista de The Guardian ha posat en entredit doncs, la gestió de la privadesa de les dades que fa Facebook, no? Tot això es remunta a 3 anys enrere, aproximadament. Jo sempre he dit, de fet, en els cursos que faig de formació de màrqueting online, sempre explico als meus alumnes el perquè o una de les raons que expliquen l'èxit de Facebook com a xarxa social. Perquè Facebook, recordem, va néixer el 2004, però no és ni de bon tros la primera xarxa social, ja n'hi havia d'altres abans de Facebook, MySpace, per exemple, no?
Sí, correcte.
Llavors, per què Facebook ha tingut l'èxit que ha tingut i per què a dia d'avui té 2.200 milions d'usuaris a tot el món i val tant en bossa? Doncs una de les claus és perquè va permetre a partir de l'any 2007, si no m'equivoco, 2008, l'obertura de la seva plataforma a aplicacions de desenvolupadors de tercers. És a dir, sí, tu ets un programador web, d'acord, i o una empresa que te dediques a fer aplicacions i, o jocs o el que sigui, qualsevol tipus d'aplicació, i Facebook va crear doncs una, el que es coneix com en aquest món com les APIs, no, que permeten interactuar amb la plataforma, uh-huh, i posar als usuaris, a disposició dels usuaris, una sèrie d'aplicacions. I ara, quines aplicacions parlem? Doncs, per exemple, la més coneguda, el Candy Crush dels NAS,
sí,
que envien sol·licituds tots els teus amics, no?
Uh-huh.
Doncs això són... No, no, això, el Candy Crush, per entendre'ns, el posarem com a exemple, no està fet per Facebook, està fet per una empresa externa a Facebook, amb la qual Facebook arriba a un acord perquè de manera gratuïta posi a disposició dels usuaris aquest joc, aquesta aplicació. A Facebook li interessa perquè és un ganxo per guanyar usuaris, per, sí, tenir usuaris contents i que es quedin a la seva plataforma, i els desenvolupadors, tot i que en un principi ho fan de manera gratuïta, la contraprestació, i això no és cap secret, és que tenen accés a determinades dades dels usuaris que instal·len aquesta aplicació, no?
Correcte.
Fins aquí tot això no és cap secret. El problema és quan, com sempre, es fa un mal ús de les condicions, dels termes d'ús, etc, etc. I aquí és el que va passar doncs cap a l'any 2015. Hi va haver una empresa que va crear una aplicació doncs d'aquest tipus d'anàlisi del perfil i que et diuen com seràs d'aquí no sé quants anys i quants fills tindràs i coses d'aquestes, doncs que va aconseguir que l'instal·lessin com unes 300.000 persones aproximadament.
Sí.
Val, 300.000 persones, comptant que Facebook té, potser en aquell moment tenia 1.500 milions d'usuaris, és una misèria, o sigui, no és res.
Sí,
no és res. Però no se sap ben bé com aquesta aplicació va aconseguir, de cop i volta, tenir accés a uns 50 milions de perfils. Clar, de 300.000 a 50 milions, la cosa ja varia, no? I a més, per acabar-ho de arrodonir, una altra empresa, que es diu Cambridge Analytica, sí, va aconseguir tenir accés a aquests 50 milions de perfils que aquest senyor que havia fet aquesta aplicació havia aconseguit de manera ben bé... bé, no, sí que se sap. El tema és que Facebook treballava les dades d'una manera fins que se'n va adonar que estaven cedint massa dades als desenvolupadors.
Sí. Val?
I això ho van canviar. Però abans aquesta aplicació es va fer abans de fer aquest canvi. Val, el que no està tan clar és què va permetre doncs que el dissenyador d'aquesta aplicació cedís aquests 50 milions de perfils a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica és una empresa de... és una consultora a nivell internacional molt gran.
Uh-huh.
I entre altres coses doncs ha portat la campanya d'atenció Donald Trump.
Donald Trump, clar.
Val? Tots recordareu que alguna vegada hem parlat també de totes les acusacions que hi ha hagut per part de molts sectors que Facebook ha tingut alguna cosa a veure amb la victòria electoral de Donald Trump, no?
Uh-huh.
Que si els russos, que no sé què, doncs no, potser l'enemic el tenien a casa, ni els russos, ni els xinus, ni ningú, el tenien a casa. I bé, doncs aquí és on ha saltat una mica, pues,
Déu-n'hi-do, quin lío, eh?
Sí, ha saltat aquí una xispa que està a punt de cremar el mateix Mark Zuckerberg a la seva...
Sí, va acabar posant una anúncia, no? En un diari, fins i tot, bueno, en diaris, en premsa convencional.
Clar, però una de les coses que s'ha criticat a Facebook ha estat que ha estat molt lent a reaccionar.
Ja.
Les accions en bossa es van desplomar, han començat a sortir un altre cop els rumors de que quin és el futur de Facebook. A veure, per mi està molt clar, Facebook continuarà sent el que és, ara és massa gran com perquè pugui passar alguna cosa allà.
Clar.
És massa gran, té massa dades, té massa negoci al darrere com perquè pugui passar alguna catàstrofe. De fet, no es coneix menys per ara una davallada important del número d'usuaris.
Yeah.
Sí que és veritat que hi ha hagut alguna cosa una mica sonada, com per exemple el fundador o CEO de Tesla, l'Elon Musk,
sí,
doncs ha donat de baixa el seu perfil personal de Facebook i també ha donat de baixa la pàgina de Facebook de l'empresa.
Però això no sabia això.
Sí, això es va saber fa uns 10 dies, més o menys. Però a banda d'això no hi ha hagut cap més moviment així destacat, no? Almenys de personatges mínimament influents. Bé, a partir d'ara, què pot passar? Doncs, d'entrada, a Facebook se li havia criticat que no havia estat prou àgil en la reacció.
Mm-hmm.
Clar, els inversors s'han posat nerviosos perquè una caiguda d'un 8% en un dia amb una borsa com la nord-americana doncs és prou significatiu. I a més, amb un acumulat d'un 20 i escaig % en un any, doncs imagina't, només per aquest escàndol, no?
Clar.
Doncs ha sortit finalment Mark Zuckerberg, que ha donat la cara, ha fet un comunicat oficial, com tu dius, un anunci als diaris principals del país. Què és el que volen fer? Doncs d'entrada han prohibit l'accés tant a aquest senyor que va fer aquesta aplicació com a Cambridge Analytica, l'accés a tots els serveis de Facebook, fins que, per una banda, no se sotmetin a una auditoria per comprovar que realment han esborrat totes aquestes dades, perquè clar, aquí ens hem deixat una cosa. Facebook tot això ja ho sabia. Com va passar?
Ah, sí.
Fa 3 anys.
Per tant, hi ha hagut ocultació, també.
Exacte. Llavors, ho sabia, i què van fer? Van requerir via correu postal als senyors de Cambridge Analytica que esborrassin les dades. I van dir, nosaltres ens refiem... A veure, parlant molt de manera col·loquial, venia a dir el comunicat, la carta, alguna cosa així com... heu esborrat les dades? Marqueu alguna casella sí, en cas que l'heu esborrat, no, en cas que no l'heu esborrat. Evidentment, doncs, què van fer aquests senyors? Dic que sí, però que després no es van esborrar.
Yeah.
Perquè ara, precisament, amb aquesta notícia de The Guardian de fa unes setmanes, és quan s'ha conegut que aquestes dades continuaven circulant per la xarxa i que es podien haver fet servir per usos no gaire lícits, com bé, influir en l'electorat, no? Doncs això, llavors ara què ha fet Facebook? Doncs, diu, ara ens deixem de cartes i anem a fer auditories, realment que això vagi a estar esborrat, no? Que no es puguin fer servir aquestes dades. Segon, donarem a l'usuari, als usuaris de Facebook, la possibilitat de saber quines són les aplicacions que tenen accés a les seves dades i de revocar en qualsevol moment els permisos. Això ja es pot fer, això no és una cosa nova, realment tu te'n vas a configuració, privadesa i allà tens totes les aplicacions que tenen accés a les teves dades. Però ara ho faran de manera molt visible allà directament, només obris Facebook.
Clar.
O sigui, per tontos, per entendre's d'alguna manera.
Exacte.
I després, una última cosa també que han anunciat... Digues.
No, perdó. Digues.
No, i una última cosa que han anunciat que faran serà revisar des de que Facebook va canviar la manera de treballar de la seva plataforma, és a dir, quan tenia accés a totes les aplicacions d'una manera molt bèstia a totes les dades, doncs quines van ser les aplicacions que van tenir accés a una gran quantitat de dades i auditar-les totes. A veure si han fet...
Ja.
Ha passat alguna cosa similar com en aquest cas, que segurament ha passat i no ens hem assabentat.
Exacte, ja va dir, segurament ha passat i no en sabem res. Déu-n'hi-do, molt bonic tot plegat, eh?
Resumit, vindria a ser una mica això. A veure, hi ha una conclusió de tot plegat, i és una frase que també s'ha circulat molt per les xarxes socials i per internet en general aquests dies, que quan un producte és gratis, el producte és tu.
La
moraleja, no?
Ja. Jo el dissabte vaig tenir una discussió. Amb uns amics discutíem sobre aquest tema, precisament, i ells em deien, hem aconseguit no estar pendents ni dependre de xarxes socials, etc. Dic, ja, però tens Gmail, no? I em deia, sí, doncs ja està, Google ja té la teva informació, no necessita que et facis un perfil enlloc. Vull dir que al final la cosa és així de trista, però és
així. Però Google van ser els primers, perquè mai se n'han amagat, que fan que comercialitzen amb les dades, sempre ho han dit. De fet, Gmail, quan també tothom va posar el crit en el cel, quan Gmail va anunciar que posaria publicitat a dins dels correus electrònics.
Ja. Yeah.
I van dir clarament, és que hi ha un robot, o sigui, un programa informàtic que llegeix el contingut dels teus mails per posar-te anuncis contextuals. No?
Sí.
I, però ho van dir i ho farien, i ara per ser-ho han tret. Però ho trauran en breu, ho van anunciar, que diuen que ja que faran servir una altra tecnologia, vull dir que possiblement serà encara més...
Més
sofisticada. Però és això, Google ha sigut el primer que ha fet això. Després va venir Facebook de manera a gran escala, eh? O sigui,
yeah.
Però és que ara ja és una pràctica habitual. O sigui, el món d'internet es basa en això. Clar. En tenir les dades dels usuaris per poder-lo, en el millor dels casos, per oferir-li publicitat segmentada.
Clar, sí.
En el pitjor dels casos, per vendre aquestes dades entre les empreses.
Clar.
I el negoci està aquí.
Queda clar. Doncs, escolta, gràcies per posar una mica més de llum en aquest tema.
Molt bé, doncs ho anirem seguint tot plegat.
Que vagi molt bé i tornarem a parlar la setmana que ve.
I ànims, per aquesta setmana.
Ah, sí, home, sí. La part bona és, com dèiem al principi, és que queden 4 dies.
Molt bé, vinga, vaja bé.
Joan Lluís, adeu.
Adeu.
Quan s'acaba el dia,
Comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Un petit oasi musical per les orelles que cada dia emetem a Ràdio Capital de 8 a 10. Cada dia, de dilluns a divendres. Entrem en trems de la cultura. En temps d'agenda cultural, però abans volem fer-vos allò un petit repàs, una petita crònica del que va donar de si el Berenar Literari 2018, que cada any celebra la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, Berenar Literari al qual hi vàrem ser des de Ràdio Capital i vàrem fer-hi una sèrie d'entrevistes a molts dels autors que hi van venir i que podeu recuperar a través del nostre web radiocapital.cat. Però volem saber una mica com va anar aquest Berenar Literari, Dani.
Doncs el Berenar Literari va tornar a plegar desenes de mans de la literatura a la llibreria El Cucut de Torroella. Enguany 70 editors, 70 escriptors, 10 editors i diversos traductors van participar en la 8a edició d'aquest acte literari. La responsable de la llibreria, Maria Teresa Galabús, assegurava que els mitjans han anat reflectint que és un dels actes literaris més importants del Baix Empordà. La idea va néixer el 2010, quan Sant Jordi va caure en dissabte i es va decidir allargar el sentiment de la festivitat al llarg de tota la Setmana Santa.
I quan va caure en un dissabte a Barcelona es va espantar, els editors no sabien on haurien d'enviar els llibres, on hi hauria la gent per comprar-ne, i es va decidir allargar la Setmana Santa, o sigui Sant Jordi, el sentiment de Sant Jordi a tota la Setmana Santa. A nosaltres la idea ens va agradar molt, vam inventar el berenar literari perquè és època de brunyols, és l'època en què tothom els alleva, els prepara, els acou.
Enguany ha estat dedicat al berenar literari a Montserrat Abelló, quan se celebren 10 anys del seu naixement. La poetessa tarragonina, de fet, va participar en la primera edició del berenar literari.
Sí, que se celebren 100 anys, no 10 anys, del seu naixement.
He dit 10 anys?
Sí.
He dit 10 anys. Val, doncs no, 100 anys.
Molt bé, gràcies, Dani.
Vinga.
Berenar Literari, insisteixo, podeu recuperar les entrevistes, tota la feina que va fer-hi en David Parreño, en aquest cas, en aquest Berenar Literari 2018, a l'espai que Ràdio Capital, a l'estudi que Ràdio Capital va instal·lar allà al carrer de la llibreria El Cucut. Passen 2 minuts de 3:15 i acabada la Setmana Santa, comencem aquest mes d'abril recordant-vos les millors exposicions que podeu trobar al Baix Empordà i comencem a Sant Feliu de Guíxols, on al Museu d'Història hi ha l'exposició A tota màquina, Pau Ponseti.
Una mostra amb jocs, maquetes i personatges que us permetrà jugar i conèixer alhora el món que envolta el ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Es tracta d'una exposició que demana una participació activa al visitant. L'exposició ha comptat amb la col·laboració especial d'Ignasi Grinyón, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Comarques de Girona, de Néstor Sánchez i de Josep Almar. El treball implica en la temàtica dels centres d'ensenyament de la ciutat ha estat la base d'aquesta mostra.
I més coses. A Platja d'Aro, al Castell de Benadormiens, hi podeu trobar l'exposició retrospectiva d'Anna Lenz, una de les màximes exponents de la tècnica oli schmatting.
Lenz és la creadora i màxima exponent de l'oli smathing, una valenta aportació en l'art d'avantguàrdia dels últims anys. El complex procés a què sotmet les seves teles aporta a les seves obres una textura gairebé escultòrica, fàcil de reconèixer pels matisos i relleus, així com per les contínues capes de color que s'insereix sobre les teles i sobre les quals finalment realitza buidats. Podeu visitar l'exposició fins al 6 de maig al Castell de Benadormiens en l'horari habitual d'obertura.
I finalment acabem l'espai a l'Espai Tònic de Vulpellà, com fins a finals d'abril hi podreu trobar una altra exposició, en aquest cas Retrats de Javier Garcés.
La nova mostra de l'Espai Tònic ens mostra una petita selecció de peces de l'artista afincat a l'Empordà, Javier Garcés. En aquesta mostra s'han reunit peces d'escultura, ceràmica, dibuix i pintura. Retrats, el títol de l'exposició, podria donar lloc a una interpretació esbiaixada si el que esperem trobar-hi són imatges que ens calquin una objectiva realitat. Hem de dir que els retrats de Javier Garcés s'acosten més aviat a la subjectivitat de la imatge, doncs estan impregnades del seu colpidor punt de vista.
I esteu escoltant Ràdio Capital, i quan s'acabi aquest programa a Ràdio Capital hi sonarà música, la nostra programació musical diària habitual. Música que aquesta setmana està d'estrena també amb novetats discogràfiques com aquesta dels Arcade Fire, que acaba de ser publicada i que porta per títol Put Your Money on Me. La repassem ara mateix. Your Money on Me, una de les noves cançons dels Arcade Fire, que podeu escoltar a Ràdio Capital, com també podeu escoltar-hi aquesta que es diu Lligar no és lo teu.
Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu estaves sentat esperant-me, vestit molt elegant, repentinat amb gomina. Crec que vaig flipar deixant anar les aparences sense por em vaig apropar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu parlaves de la bellesa i a mi això m'és igual. La nit en què et vaig conèixer em vas encantar, però semblaves una altra persona quan et vas posar a parlar. Portes un monyo molt maco, la samarreta et senta bé. Aquesta llum accentua el teu somriure. Estàs molt guapa, t'ho he dit o què? Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em rico, és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em canso. Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la
plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea. Ets tan llesta, tan interessant. Si us plau, marxa o canvia el tema. O seré jo que acabi marxant. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa.
En Marc Clapés és el nostre radar particular que es dedica a detectar totes aquelles cançons que han de sonar en una emissora com la nostra. I, en general, la tria que fa és... Vaja, anava a dir bona, no, és excel·lent, excelsa. Aquesta, per exemple, és una de les noves creacions que surt de casa nostra i que es diu Lligar no és lo teu, que forma part del repertori de la Su, que és aquesta que està cantant de fons. I en Marc Clapés també és l'encarregat d'explicar-nos què passava tal dia com avui, un 3 d'abril, però en aquest cas de 1974, dia en el que va néixer el guitarrista Drew Shirley.
El guitarrista de rock se'l coneix per formar part del grup Sweetfoot des del 2005 fins a l'actualitat. Amb ell s'ha editat treballs com O Gravity, Hello Hurricane o Where the Light Shines Through, editat el 2016 i sent ja el seu últim treball com a aquesta formació.
I no deixem de parlar-vos de coses que passaven tal dia com avui, un 3 d'abril, perquè el 1985 és l'any al qual ens remuntem i anem per trobar el dia de la cantant Leona Lewis.
La britànica es va donar a conèixer després de vèncer en la tercera edició del programa britànic X Factor i a partir d'aquí va començar una carrera plena d'èxits, en especial amb el seu debut Spirit, amb temes com el Breeding Love o Better in Time, que ràpidament van assolir la fama a les llistes d'èxits. Després arribaria Echo, que tot i les bones xifres aconseguides no eren tan espectaculars com les del primer disc. La seva última referència discogràfica va ser amb I Am, el 2015, que no va acabar de despuntar en cap part del planeta, i els seus senzills van passar sense pena ni glòria a totes les llistes mundials. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round.
Doncs aquesta és la Leona Lewis, que naixia tal dia com avui de l'any 1985. Marxem, tanquem el supermatí d'avui, però abans, com sempre, fem un últim cop d'ull a les notícies que us hem explicat al llarg d'aquest programa d'avui.
Denuncien una agressió sexual al voltant d'una discoteca de l'Estartit. La víctima, de 32 anys i de nacionalitat francesa, hauria sigut assetjada per dos agressors la matinada de dissabte.
Suspenen la recerca activa del passatger que va caure d'un ferri a Palamós fa 6 dies. Salvament Marítim ha activat la fase 2, en què es demana als navegants que alertin immediatament si localitzen el cos.
Mobilització de Salvem la Pineda d'en Gori. La plataforma s'ha manifestat aquest cap de setmana a Palamós amb el lema La Pineda és de tots. Rebutgen la construcció de prop de mig centenar de pisos en aquest espai.
Últim pas per enllestir la urbanització de Sa Punta de Begur. El darrer ple municipal ha aprovat les contribucions especials per enllestir la urbanització Sa Punta i fer el carrer Santiago Rossinyol de Sarriera.
Sant Feliu de Guíxols posposa la decisió de batejar un espai amb el nom de l'1 d'octubre. El ple municipal ha decidit finalment que l'última paraula la tingui la comissió del nomenclàtor de l'Ajuntament.
Imprevist judicial en el projecte d'urbanització de Mont d'Aro. El jutjat dona parcialment la raó a una societat propietària que va recórrer i admet que no es pot incloure una zona verda dins de la reparcel·lació.
L'oposició de Sant Feliu de Guíxols pressiona per salvar els homes del passeig Rius i Calvet. Guíxols des del carrer ha engegat una campanya digital que ha recollit més de mig miler de signatures contra la tala dels arbres.
I com sempre, abans d'acabar...
Supermatí. a Ràdio Capital.
A punt per la previsió del temps, Martí.
La jornada comença amb força nuvolositat que serà present especialment durant el matí. No esperem precipitacions i les temperatures arribaran fins als 22 graus de màxima, mentre que de mínim ens quedarem amb 9 graus. Els propers dies, dimecres i dijous, seran dies força assolellats.
Gràcies a l'equip que fa possible aquest programa, incansables, en David Parreño i en Dani Cortés, a la producció i la coordinació de la redacció respectivament. També en Toni Celles, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Legide, en Gerard Escaig, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira, l'Alba Cabrera i també en David González. El Supermatí tornarà puntualment demà a les 8 a través de Ràdio Capital, a través de Ràdio d'Extra FM Costa Brava i també de Ràdio Bisbal. Fins demà, llavors, que vagi molt bé, que passeu molt bon dimarts. Adéu-siau i podeu, per cert, seguir connectats amb nosaltres a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Que vagi molt bé, bon dimarts, adéu-siau.